al Cafè de la Ràdio hi trobareu un esmorzar complet d'informació cada dia des de les 9 fins a 11:45.
El coronavirus ja està tenint incidència en els hospitals d'arreu de Catalunya. El Taulí no n'està sent una excepció, amb 87 pacients, dels quals 17 estan ingressats a la UCI o a semicrítics. De fet, el centre sanitari de la Gran Via ha començat a reorganitzar espais per poder atendre els malalts que ja estan ingressats, però també els que puguin venir. En parlem aquesta hora amb el doctor Manel Cervantes, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital de Sabadell. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns, doctor Cervantes.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Quina és la situació a hores d'ara a l'Hospital de Sabadell?
Tu ho has dit molt bé, tenim un nombre de pacients que dobla pràcticament els que teníem fa 15 dies, especialment a cures intensives, on ha crescut la necessitat d'ingrés, i això ens porta a una situació confortable pel tractament dels pacients, que se'ls pot oferir tot el que necessitem, però tensionant molt l'estructura de l'hospital, perquè fins ara estem intentant mantenir l'activitat habitual de totes les altres malalties i consultes i ingressos i intervencions i mantenir l'atenció a la Covid. De moment ho estem podent fer, però si realment s'incrementen molt els casos es poden complicar les coses i aquesta és la tensa calma de veure si seguirem amb aquests augments raonables de poder donar l'atenció correcta o tenim que deixar de fer una part de l'activitat, que de moment no és el pla.
Quan parlàvem amb vostè fa, crec que 15 dies, comentàvem que els malalts que arribaven no eren malalts tan crítics o que estaven en una situació tan complicada com en aquella primera onada, especialment en l'època més complicada. Em diria que aquesta situació també s'ha revertit i ara els malalts que arriben també estan en condicions pitjors?
No, jo crec que no, que la situació és similar. El que passa és que el nombre total augmenta. O sigui, nosaltres ens fixem molt en què està passant a la comunitat en els darrers 15 dies. Quan detectem un increment a la comunitat, nosaltres sabem que entre 8 i 10 dies el notarem a l'hospital. O sigui, els casos greus no surten immediatament perquè havien passat desapercebuts. Són gent que s'està diagnosticant correctament a l'atenció primària, que al cap d'uns dies de saber que tenen la infecció comencen a tenir símptomes greus i llavors venen. Llavors, ens permet aquest càlcul del que ha passat els darrers dies fer unes previsions de quins mitjans d'assistència hem de donar. Però la gravetat global es manté igual. O sigui, realment tenim una mortalitat que no és despreciable, però que no té comparació amb la del març, amb la gent més gran de 75 anys, i una mortalitat zero amb la gent de menys de 50 anys, el qual ja és el que toca, però el març no va ser així. O sigui, el març van arribar tothom de cop, no sabíem el que teníem, no podíem donar el millor tractament perquè no sabíem quin era millor. Ara hem après, sobretot, coses que no servien, i ja no les fem, i a ordenar bé els malalts per la seva gravetat. I de moment no ens hem quedat sense llits d'UCI, sense llits de semicrítics, sense respiradors, i tenim marge. Però és evident que és un marge que hem d'anar calibrant setmana a setmana.
En aquest sentit, actualment quantes plantes hi ha afectades per la Covid a l'Hospital de Sabadell?
Els pacients que diagnostiquem a urgències de coronavirus, vinguin pel que vinguin, ingressen amb dues unitats, que són dues plantes, que no estan complertes, però que donen un marge del voltant de 60-70 malalts. Després hi ha, com deies tu, entre 15 i 17 malalts a la UCI, i després tenim alguns malalts al sociosanitari, que el que passa és que estan infectats pel coronavirus, però que no és aquesta la seva malaltia. I com tenen unes necessitats específiques de recuperació o d'atenció psicogeriàtrica, doncs estan en una altra unitat. Però no, jo diria que no tenim cap unitat al complet. El que sí tenim és la sensació de que si doblem en 15 dies la cosa es pot descontrolar. I en aquest sentit tenim una vàlvula d'escape que és l'Hotel Verdi, que ja s'ha obert com a planta hospitalitzada, en el sentit medicalitzada, de que malalts que estan en la fase de recuperació, que ja estan fora de perill però que encara no poden marxar a casa, puguin estar uns dies allà a l'Hotel Verdi. Això ens donarà una mica de marge, pensem, per no haver de suspendre activitat de la resta de l'hospital.
Perquè la obertura de l'Hospital Temporal Vallès Salut no és ara mateix damunt la taula?
Seria el següent pas. O sigui, si realment acabem necessitant més plantes d'hospitalització, doncs allà és on entraria la possibilitat d'obrir l'hotel. No és una cosa individual de l'hospital. Nosaltres hem après que amb aquesta malaltia cap hospital pot decidir per si mateix. Nosaltres tenim una estructura sanitària molt ben coordinada, sabem cada dia les possibilitats d'ingrés en tots els hospitals públics de Catalunya i, per tant, a la nostra àrea, que és l'àrea metropolitana nord, el CatSalut és qui porta la batuta. Després ho hem de fer cada hospital, però no podem treballar concretament amb l'hospital temporal pensant només en el Taulí. L'hospital temporal atendrà la gent que calgui de la nostra àrea i això inclou Terrassa, pot incloure Mollet, pot incloure Granollers, en funció de les necessitats que hi hagi. D'entrada, està previst que sigui el Taulí i els dos hospitals de Terrassa el que portin, diguéssim, l'inici de l'hospital temporal si s'ha d'obrir. I el CatSalut qui decidirà d'on han d'anar els malalts a l'hospital temporal.
Avui explicàvem que hi ha mitja planta de la primera planta del Taulí on s'ha instal·lat, a veure si diu bé, aquesta unitat de cures respiratòries intermitges, aquesta UCRI. Quina funció té aquesta UCRI i en quina situació estan els malalts que hi són?
Mira, és una funció importantíssima que de vegades administrativament hem de dir si són malalts de crítics, si són d'UCI, si són de planta. La veritat és que aquest tema, que té la seva importància, a mi no em preocupa. El que em preocupa de veritat és que nosaltres tenim certs malalts que necessiten una ventilació amb una maquinària especial que dona molt flux d'oxigen. Sense estar intubats, no és el malalt crític inconscient de la UCI clàssic, no, no és un malalt que està conscient, que parla, que menja, però que necessita un aport d'oxigen molt alt amb unes màquines especials. Això ho podem fer amb una planta, estrictament, però amb una planta normal no tenim control sobre això, no tenim una alarma per si l'oxigen baixa, no tenim una alerta de que el malalt s'ha tret el tub, i per això necessitàvem una àrea monitoritzada que pugui donar aquesta atenció, i ja des de la primera onada vam aprendre que això ho feia molt bé els nostres companys de pneumologia. Els pneumòlegs dominen molt bé les tècniques de ventilació no invasiva i en malalts que no estan crítics, que el que necessiten és aquest aport d'oxigen, aquest és el lloc ideal. I vam preveure aquesta unitat, en principi per 8 pacients, que està a la primera planta, molt a prop de la UCI. Per tant, si el malalt es complica, de seguida, i s'ha d'intubar, passa al costat, a 20 metres. Vull dir que realment jo crec que està molt ben pensada, ara hem de veure que funcioni bé. D'entrada ja està funcionant amb malalts des de fa 8 dies i la situació és òptima. O sigui, de moment aquests pacients estan evolucionant bé i després tornen a la seva planta.
Sobre aquesta situació de la UCRI, li faig una pregunta perquè ahir ens trucava un pacient ingressat a l'Hospital de Sabadell, trucava a Ràdio Sabadell i deia: vull denunciar que en una mateixa planta hi ha pacients de Covid i pacients de no Covid. Ahir a Ràdio Sabadell fèiem el trajecte correcte, trucàvem al taló i deien: sí, és cert, però s'està fent amb tota la seguretat. S'està fent amb tota la seguretat, no? És el que ens deien des de l'hospital, no hi ha cap problema. Es pot fer això, és a dir, ho dic per avisar els oients que es puguin trobar en la situació que es trobava aquest oient ahir, eh? Es pot, en una planta pot haver-hi malalts Covid i malalts no Covid, de quina manera s'aïllen uns dels altres?
Per entendre'ns, des del mes de juliol aquesta situació és la correcta. Quan teníem 4 o 5 malalts coronavirus, no vam buidar 50 llits per atendre aquests pacients. Estan perfectament sectoritzats amb una infermeria que els atén amb ells i no porta els altres pacients. I si ho poséssim a l'absurd, et diria que a la mateixa planta hi ha tota la UCI. També podríem dir que a la UCI també hauríem de tenir-la en una altra planta perquè hi ha pacients. No, tot això està sectoritzat adequadament. El problema que tenim, a vegades, amb la presència inesperada de pacients coronavirus és que poden diagnosticar-se quan ja porten dies a l'hospital per una altra cosa. I llavors sí que un cop es diagnostiquen s'han de separar de seguida, la gent que ha estat amb ells fer-los estudis de contactes, perquè això ha passat i passarà. Afortunadament no passa molt, però quan passa és una situació no desitjada que hem d'arreglar el més ràpid possible. Però això no té res a veure amb el que està organitzat com a manera de separar uns pacients dels altres. Això es fa amb totes les garanties. Fins i tot, per entendre'ns, amb garanties dels filtres de l'aire de les habitacions. O sigui, no és només que estiguin separats físicament per unes parets, sinó que l'organització d'aquests pacients passi diferent de les altres i que els filtres d'aire de les habitacions es netegin quan hi ha un pacient que ha estat amb coronavirus. Vull dir, això, amb això som molt, molt curosos. Que no ens porta el risc zero, però ens porta el mínim risc possible i penso que és raonable.
Aprofito aquesta qüestió que em deia ara del mínim risc probable, perquè ahir parlàvem de la situació del càncer de mama, ens quedàvem amb una qüestió que ens comentava el doctor Seguí, no? Que ens deia, el problema que tenim és que hem analitzat el volum de pacients de càncer que tenim habitualment un any convencional amb els que hem tingut en aquest primer semestre i ens en falten uns 300. Per tant, tenim por que hi hagi 300 casos de càncer latents a casa i que la gent no hagi vingut a l'hospital per por. Aprofitant que el tinc a vostè aquí, què els diria a aquella gent que està a casa i té por d'anar al taulí quan es troba malament perquè no sap què es pot trobar o si pot ser pitjor anar al taulí? De quina manera els explicaria que no han de tenir por de venir a l'hospital quan es trobin malament?
Mira, la meva idea és que hem d'evitar aglomeracions innecessàries. Les sales d'espera estan preparades per mantenir distàncies de seguretat. Hi ha personal a la porta que s'encarrega exclusivament de vigilar que la gent quan entra a l'hospital es posi mascareta i es renti les mans amb la solució hidroalcohòlica. Jo et diria que probablement hi ha més perill en un centre comercial ple de gent que a l'hospital. I no depèn de que l'hospital estigui net o el centre comercial estigui net. Depèn de l'aglomeració de persones. O sigui, la gran quantitat de gent en un espai tancat és el màxim perill per transmissió del virus. A partir d'aquí no hi ha risc zero i podem anar establint mides de prevenció, però probablement estar a l'aire lliure i passejar sense tenir gent a menys d'un metre és la manera més segura de no contagiar-se. A l'hospital, lamentablement, no és a l'aire lliure, però tenim controls de ventilació, controls de distància entre la gent i aquí juga també la responsabilitat de cada persona. El que jo et diria és no vagis a l'hospital innecessàriament. Però si tu tens una patologia que pot ser important, no ens oblidem que el coronavirus té una mortalitat de l'1% i un càncer no diagnosticat té una mortalitat del 90%. Així que posem les coses en perspectiva.
Deixi'm que li pregunti, perquè ara ho deia vostè, no? El tema de les restriccions, perquè n'estem parlant força, eh? Aquesta setmana han entrat en vigor noves restriccions, tancament de bars, restaurants, centres d'estètica, reducció d'aforaments al comerç, tancament a les 10 de la nit dels establiments 24 hores, tancament de les activitats del centre cívic. Com que hi ha un debat d'epidemiòlegs, ja sé que vostè em dirà que no ho és, eh? Però com que hi ha un debat d'epidemiòlegs mediàtics a televisió, m'agradaria saber una mica la seva opinió. Creu que són correctes o no aquestes restriccions?
Mira, sincerament, jo crec que són raonables. Jo no sé si són encertades o correctes i la realitat és que no ho sap ningú. I el Departament de Sanitat i especialment el responsable els darrers mesos de l'epidemiologia de salut pública està sempre enviant missatges positius. Provem una cosa que ens sembla raonable. Si té efecte, veurem el resultat. Si no el té, canviarem d'estratègia. I no es pot inventar seguretats que no existeixen. O sigui, jo diria la demagògia de la gent que està segura de lo que s'ha de fer, a mi em posa dels nervis, perquè no ho sap ningú. I raonablement hem d'anar prenent decisions. I els que les han de prendre tenen responsabilitat i tenen la seva feina difícil, però els hi hem de fer cas i provar. Fins ara jo no he vist una mida que digui això és impossible que funcioni. Totes penses, pot ser que sí, pot ser que no, ja ho veurem. De vegades penso que potser hem fet massa èmfasi amb les prohibicions a l'aire lliure i menys amb els llocs tancats. També s'està donant una mica la volta amb això. Segurament l'atenció a la ventilació en llocs tancats on s'acumula molta gent està guanyant protagonisme les darreres setmanes. Per mi això és positiu. Decidir tancar tot el país com la manera ideal per acabar el virus és senzillament fals. O sigui, pot ajudar a reduir, però el país no es pot tancar. Poden ser confinaments selectius, temporals, però no pots dir, com el virus estarà 3 anys, doncs ens quedem a casa 3 anys. I els nens que no vagin al col·le, que el col·le és un perill enorme, i que la gent no vagi a treballar, que als llocs de treball no hi ha prou seguretat. Això és absurd. O sigui, no ha fet això cap país del món que jo conegui. En canvi, s'han anat prenent mides, que es mira si funcionen, i per desgràcia se sap si funcionen els 15 dies, no se sap l'endemà. Quan es va produir a Madrid la discussió de quan havia de durar el confinament o l'estat d'alarma, no sé, s'han venut l'enteniment per una lluita política. Si tu prens una mida, has d'esperar-te com a mínim 10 o 15 dies. No pots dir, els 2 dies ja tinc millors números. És trist, perquè lamentablement això té conseqüències de que la gent perdi la fe amb els responsables que han de fer aquesta feina i l'hem de mantenir. Les podem criticar, faltaria més, però no podem dir no serveix per res el que fan, perquè segurament té una incidència no tan gran com la gent es pensa que pot tenir, perquè aquest virus ha vingut aquí per estar una bona temporada. Si tot va bé, a onades. Si tot va malament, com el març continuat. Jo crec que tindrem onades i que igual que ara estem pujant, tornarem a baixar, però no desapareixerà i ens hem d'anar preparant per la següent i no rasgar-nos les vertidures cada vegada que torna a pujar, perquè això serà l'evolució natural d'aquesta infecció, probablement, jo no ho sé segur.
Ara parlava de l'escola, perquè se li va posar molt paper, no?, a l'escola, i no sé si quin grau de percentatge creuen que pot tenir a veure aquesta segona onada amb la reobertura de les escoles.
Mínim, això és segur. O sigui, per sort o per desgràcia, s'ha agafat una estratègia de vigilar molt bé les escoles. Una possible estratègia hagués sigut els nens per sota de 10 anys, com pràcticament mai es posen malalts, no fem res. Això no hagués sigut fora de seny. El que passa és que probablement tenia una mica més de risc. El que s'ha fet és prendre moltes mesures, vigilar molt, fer moltes proves. I s'ha vist que aquests nens que surten positius a l'escola, majoritàriament, tenen la font de contagi a casa seva o a coses socials, no a l'escola. I s'està mirant molt exhaustivament. I cada vegada que es tanca un grup, no es tanca perquè hi hagi un drama epidemiològic, no, es tanca perquè hi ha hagut un cas o dos, i llavors es passa uns dies i es tornen a obrir. O sigui, jo crec que no hi ha cap evidència de que sigui una font important. En tot cas, igual d'important que podria ser si els nens estiguessin a casa jugant amb els amics o estiguessin en un centre cívic. Vull dir, realment no és la font de la onada actual.
El virus ha vingut per quedar-se una temporada, si tot va bé a onades, ens deia. Això vol dir que hem d'esperar a la famosa vacuna o que hem d'esperar a saber-ne més coses per contenir-lo o hem d'esperar a ser tots plegats, no sé si la paraula és més cívics, però entengui'm, i portar-nos bé en el sentit de guardar distància, mascareta, mans netes, etc, etc, per contenir-lo al màxim, posar-li molt difícil les coses?
Jo ja t'he dit que no sóc epidemiòleg, ni sociòleg, ni responsable polític. Jo tinc la impressió que és una barreja de tot. O sigui, estem aprenent com funciona la malaltia, com l'hem de tractar, com hem d'atendre els pacients més vulnerables, però també estem aprenent a com funciona socialment. Hem detectat brots importants en nombre amb activitats concretes, d'algun tipus d'empreses, d'algun tipus d'activitat social. Aquí hem d'anar a incidir. Però, clar, incidir amb la conducta, per exemple, dels joves, que ara està de moda, les festes i tot això, no és prohibir-les. Tu a un adolescent li prohibeixes fumar i ja pots imaginar l'èxit que tindràs. Zero, o sigui, les prohibicions no són l'únic missatge que pot rebre el jovent. Ha de rebre altre tipus d'estímuls, fins i tot explicatius, d'anuncis. Trobo a faltar la publicitat adequada de les mides sanitàries als mitjans públics, és a dir, no només les tertúlies o les converses, sinó anuncis concrets, ben editats, ben dirigits, sapiguent que el jovent no respon a prohibicions, i no ens oblidem d'això. L'altra cosa és que nosaltres pensem que si tenim un mínim de resposta sanitària adequada, molt probablement aquestes onades es podran controlar. A la que es detecten, acceleres una mica les mides de prevenció i en el moment que baixen, les relaxes, perquè no tothom es pot quedar confinat i sense feina per culpa de mides exagerades. En aquest moment de pujada ràpida de casos a tot Catalunya urbana, per dir-ho d'alguna manera, tenim 350 municipis que no tenen cap cas, no tothom ha de tenir les mateixes mides, però bueno, fer regles molt individuals també costa una mica. Però probablement es podrien fer. Hi ha països que han localitzat molt l'activitat en funció de cada ajuntament, no necessàriament de tot el país sencer. Però bueno, la realitat és que anirem jugant i hem de tenir confiança en el que ens aconsellen fer. Si no, anem al caos.
Darrerament estem començant a parlar bastant de cavalcades de Reis. L'últim dia que ens atenia ja li preguntava, però sentíem aquest matí la consellera de Cultura dir que s'està treballant i que hi haurà cavalcades de Reis. A la redacció fèiem allò que diuen ara, no?, que tothom té una epidemiòloga a dins, i analitzàvem, clar, és a l'aire lliure, es poden posar distàncies de seguretat, però sí que és cert que hi ha molta aglomeració, però clar, és a l'aire lliure. Llavors pensàvem, el doctor Cervantes potser ens ajuda amb aquest epidemiòleg que tots portem a dins, però amb més coneixement que el nostre. Què en pensa? Es poden o no es poden fer cavalcades de Reis? Amb la xifra, és veritat, amb les xifres a 20 d'octubre.
La meva opinió, que té el valor exclusiu de la meva opinió personal, és que els avis no han d'anar amb els nens a la cavalcada de Reis. Els avis de més de 65 anys, els avis més joves es podrien escapar. Però pel demés serà a l'aire lliure, els nanos vagin amb la mascareta si cal, jo crec que s'ha d'intentar mantenir una activitat cultural que és menys perillosa que estar tancats a casa la família amb el sentit ampli junts. Per tant, jo crec que espero que trobin la manera que es pugui fer.
Clar, ara m'ho deia, menys perillosa que estar tancats a casa, el que sí que sembla que ja tots plegats estem veient que no podrà ser són els grans dinars dels dies de Nadal, Sant Esteve, en llocs tancats. Això sí que pràcticament ho hauríem de descartar, no, ja?
No sé, tu. Jo durant el confinament vaig tenir la sort de sopar 3 o 4 vegades, un cop per setmana, amb tots els meus fills i nets que no viuen amb mi. El secret es deia Zoom. Doncs probablement a la tele podrem veure, si ens organitzem bé, com estan dinant a l'altra casa els altres. Em temo que no serà adequat fer reunions de membres amplis de la família, parlem de 10-20 persones, jo crec que no serà raonable.
Haurem d'anar a aquest grup bombolla ampliat, que és el nou concepte, no?, que plana avui dia, que és aquest grup bombolla ampliat que al final acaba sent, doncs, si tens una criatura petita i necessites els avis per anar-lo a buscar a l'escola, acaben sent el grup bombolla ampliat,
sí.
No?
Aquests ja ho són, aquests ja són com convivents, no hi hauria un problema. Però jo crec que a les festes de Nadal acostumem moltes famílies a trobar-nos gent que no ens veiem la resta de l'any, doncs no serà el millor moment.
D'aquí al desembre es pot fer alguna previsió de com evolucionarà aquesta pandèmia? Perquè li he sentit dir alguna vegada que sembla que fa 7-8 setmanes i frena una mica. No sé si ens surt per calendari o no sabem com es pot comportar.
Jo crec que tenim 3 aspectes que no controlem bé. Saber quina importància té el tema climàtic i el sol en si mateix, quin és exclusiu dels llocs tancats, I la proporció de pacients contagiosos a cada moment. Jugant amb les 3 coses, el fred ens anirà en contra, estar en llocs tancats quan fa fred és més freqüent, la ventilació a l'hivern l'haurem de forçar, encara que de moment això no ho fèiem, i segurament haurem de trobar la manera de ventilar de tant en tant sense patir fred, i tot plegat fa pensar que a partir de desembre ha de ser pitjor.
Amb aquest missatge ens quedem una mica en aquesta entrevista que fèiem avui amb el doctor Manel Cervantes, el cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital de Sabadell.
El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.